Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primer dia de campanya electoral i no em direu que el guió no és de nota, hi ha de tot. Tenim un candidat, Puigdemont, que fa campanya a França, perquè si la fes a Catalunya el podrien detenir. Tenim un altre candidat, Salvador Illa, que surt com a favorit a les enquestes, però que ara s'ha quedat orfe de líder i ningú no sap si això el beneficiarà o el perjudicarà. I tenim un tercer en discòrdia, Pere Aragonès, que intenta marcar perfil, intenta fer-se un forat perquè Puigdemont i Pedro Sánchez no acaparin tot el protagonisme. Ningú no s'esperava el moviment de Sánchez a les portes de la campanya. Ha deixat descol·locat a tothom, també als independentistes, perquè, clar, què passarà amb la llei d'amnistia si Pedro Sánchez plega? S'aprovarà, com està previst, a finals de maig? Puigdemont podrà tornar a Catalunya com a promès? Salvador Illa guanyarà encara més avantatge a les enquestes o, al contrari, perdrà pistonada? I qui es quedarà amb l'hegemonia independentista, Puigdemont o Aragonès? Ho sabrem d'aquí a poc. Queden 15 dies per endavant, això no ha fet més que començar, i encara poden passar més coses que alterin el taulell. I de veritat, no em vejo els analistes polítics que ho tenen molt complicat per encertar el que ha de passar. Si algú ho aconsegueix, o és molt bo, o és que té molta sort.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Cosper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
És que no sóc un llibre
que amb tu sóc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
Gracias.
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic, Luis Rodríguez.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles, a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge, de 10 a 11 del matí.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El consum de carn a casa nostra no passa pel seu millor moment. El sector carni no ho està tenint fàcil, perquè és veritat que campanyes interessades els ha relacionat amb les polèmiques macrogranges. També hi ha hagut campanyes que han relacionat el consum de carn vermella amb problemes de salut, i després hi ha el factor preu, que segons el tipus de carn doncs no està a l'abast de tothom. El consum de vedella, per exemple, ha caigut un 40% des de l'any 2006, però la caiguda s'extén a tot el sector. factor. És una xifra de la ECOC, que és la patronal de fabricants i distribuïdors. Per fer-hi front, el sector llançarà aquest mes de maig una campanya per reactivar el consum, incidint sobretot en els aspectes positius. La carn és una font de proteïnes i també és molt important per al desenvolupament del món rural, perquè és un factor de lluita contra la despoblació. És veritat que no totes les carns estan patint la mateixa davallada. Quines aguanten millor? Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs mira, una de les que aguanten millor és el pollastre. Potser per una qüestió econòmica, especialment doncs, en període de crisi, però el seu consum ha augmentat a 4 punts en els últims 4 anys. El sector del porc també està en la mateixa situació. Té preus força assequibles i el seu consum es manté estable. En canvi, com tu molt bé has dit, la davallada important en del 40% respecte al 2006, és a dir, fa gairebé dues dècades, es troba amb la carn de vedella i la carn processada, que ara en parlarem. La caiguda era progressiva, però especialment a partir de l'informe de l'Organització Mundial de la Salut del 2015, que relacionava el consum de la carn vermella i també de la carn processada amb l'aparició de determinades malalties com el càncer. A partir d'aquest informe, el descens ha estat progressiu. Avui hem escoltat el president del Gremi de Carnissers i Xarcuters de Catalunya, Antoni Gàlvez, i han parlat de diversos aspectes. Primer, el preu. Ell considera que el preu de la carn vermella continua sent molt alt i en aquest cas també implica que hi hagi un menor consum. Per això no entenc que no s'hagi rebaixat l'IVA de la carn tal com s'ha fet amb altres productes en aquest període de crisi.
Per què els senyors que han de vetllar per als interessos de tots, no d'alguns només, per què no ens han rebaixat ja l'IVA? Cosa que amb altres productes que sí que diuen que són essencials, creiem que nosaltres també tenim un producte que és essencial, doncs no ens ha d'anar baixant ni ens volen escoltar mai. Ens diuen que no, que ja està bé com està.
Segon problema, els prejudicis i el estigma respecte a una bona alimentació. La carn vermella és important perquè ens aporta proteïnes. Segons Antoni Gàlvez, s'ha realitzat en aquest cas una desproporció de l'informe de la OMS. Demana en aquest cas que algunes etiquetes han estat falses, com la contaminació, per exemple, a causa dels purins, o també les crítiques que hi ha a les macrogranges i la carn de poca qualitat, i demana que no hi hagi aquesta estigmatització.
Nosaltres estem eliminant la marca, la huella de carboni, aquesta que es diu. Cada vegada els nostres proveïdors, els nostres grangers ho estan fent més bé, pels que els controlen, perquè a més ens hi posem. Nosaltres també volem que el nostre proveïdor doncs, estigui també a l'aguait, que estigui alerta i que hi vagi pel camí que estem marcant tots. Però hem de jugar tots amb les mateixes cartes.
Els carnissers aleguen que el principal motiu quan pregunten d'aquest descens del consum de la carn és perquè és una qüestió relacionada amb la salut. El president del gremi llança una idea clara què és el que es pot fer a partir d'ara. I a més és una solució força senzilla. Doncs buscar un carnisser de capçalera perquè coneix el producte i podrà orientar millor sobre les opcions tenint en compte les necessitats de cadascú.
Doncs acabem d'escoltar el sector de la carn, però és important també, Sergi, conèixer l'opinió dels nutricionistes sobre el consum de carn vermella i de la processada. Per exemple, quina és la quantitat per mantenir un equilibri entre consum i salut? La carn aporta proteïnes al nostre organisme i, per tant, doncs, també és necessària. Si algú opta per no consumir-la, doncs aleshores imagino que s'ha d'aportar aquestes proteïnes amb altres aliments i consumir, per exemple, ous, cigrons, llenties o quinoa, no, Sergi?
Sí, serien els altres aliments per aportar les proteïnes. Primer fem la diferenciació important respecte a què és carn vermella i què és carn processada. La carn vermella incorpora, per exemple, la carn de bou, la vedella, el porc, el xai, el cavall o la cabra. I la carn processada és la que necessita una elaboració. Aquí entrarien, doncs, pernils, salxitxes, hamburgueses i mandonguilles. Avui també hem escoltat a la nutricionista i dietista Laura Cuixart a migdia a COPE. I quines recomanacions ha deixat? Doncs que podem consumir carn vermella o processada amb una certa regularitat, però evitant un consum compulsiu, perquè està acreditada per la OMS, en aquest cas, que un consum diari pot augmentar el risc de càncer a banda d'altres malalties cardiovasculars. Laura Cuixart ens ha dit la millor xifra de consum a la setmana. 3 o 4 racions de carn a la setmana entre carn blanca i vermella i processada.
Exacte, o sigui, no cal eliminar per complet el consum de carn per fer una dieta saludable. De fet, es recomana entre un consum de 3 i 4 racions de carn a la setmana. Quan parlem de carn, incloem tant la carn blanca com la carn vermella, però les recomanacions ja en el decàleg d'alimentació del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya ja comentem limitar el consum de carn vermella i processada. La carn vermella és tota aquella, per exemple, que inclou la carn de bou, vedella, porc, xai, cavall, cabra, etc. I la carn processada és tota aquella que està transformada a través de salaó, del curat, de la fermentació. Per tant, aquí inclouríem el que és pernil, salsitxes, hamburgueses, mandonguilles, etc.
Pensa que la Laura ens ha reconegut més interès pel seu sector, que cada vegada la societat millora la seva informació alimentària.
I amb aquesta millora de la informació i parlant de dietètica i d'estats de forma, sempre hi ha l'avís, no?, que les dietes miraculoses, les que prometen baixar 20 quilos en una setmana, ens poden provocar un dany a l'organisme i els dietistes reclamen prudència, veritat?
Sí, Laura Cuixart ens alerta de les anomenades dietes miracle. Confirma que existeixen, però avisa de la seva extrema rigorositat i demana, per tant, saber els prejudicis i perjudicis pel nostre cos si iniciem una dieta extrema per baixar de pes.
Existeix, però no existeix com a dieta miraculosa, sinó que existeix com a risc per la salut. Per tant, qualsevol d'aquestes dietes miraculoses que, com comentaves, normalment associen a la gran pèrdua de pes en poc temps, més que aconseguir només això, perquè després normalment s'associa amb un efecte que es diu yo-yo, que és que aconseguim un altre cop a rebotar aquest pes memòria que té el cos. Sobretot el que ens preocupa són els efectes secundaris i riscos que té per la salut del cos. Per tant, el millor és allunyar-nos de qualsevol d'aquestes dietes, sobretot totes aquelles que, això, una gran pèrdua en poc temps, a part també s'associa amb una pèrdua de musculatura. Per tant, és allò que mai volem, sempre volem preservar, mai volem reduir, i sempre és anar aconseguint hàbits progressivament.
Doncs vigilem amb les dietes i queda clar que no ens hem de sentir culpables per menjar carn. Això és com tot. Si s'abusa és dolent, però si es menja amb moderació, doncs no hi ha d'haver cap problema. Gràcies, Sergi. Tornem a parlar d'aquí una estona, en aquest cas de la campanya que acabem de començar i de l'última enquesta del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que continua donant la victòria als socialistes. Parlem després, Sergi.
Fins ara, Yolanda.
Això d'aquí una estona, ara el que fem és sortir al carrer per saber si la gent ha deixat de consumir carn o si ha reduït la quantitat per motius econòmics o de salut. Què t'han dit, Eric Pérez? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Hem sortit al carrer per preguntar a la gent sobre la carn i quin tipus de carn consumeixen. El consum de carn s'ha reduït en els últims anys fins a un 40% i es preveu llançar una campanya per reactivar el consum d'aquest aliment. Escoltem si la gent menja molta carn o no.
Bueno, pues yo sí consumo carne y, bueno, consumo carne en general, de todos los animales, cerdo, de vaca, todo.
Yo sí consumo carne, pues supongo que lo típico que toda la gente consume carne, pues pollo, cerdo, vaca, cordero.
Sí consumo carne esporádicamente y la que consumo es como carne molida para hacer hamburguesas.
Sí, consumo todo tipo de carne, sobre todo de pollo y ternera, pero también de pavo, de caballo, pero menos habitualmente.
Yo en mi día a día sí que consumo, la verdad que bastante carne, sobre todo pollo y carne de, bueno, ternera. Lo que ya es cerdo y otros tipos de carne, no, pero pollo y ternera, una de las dos prácticamente a diario.
El sector de la carn fa anys que lluita contra les crítiques sobre la contaminació per les macrogranges o els gasos d'efecte hivernacle del boví. També ha afectat aquest sector les informacions en contra de la carn o les campanyes per reduir el seu consum. Què opina la gent sobre aquesta reducció del consum de la carn?
Me parece porque ha aparecido una cultura de vegana bastante, bastante potente que relaciona el consumo de carne con la violencia contra los animales. en mi opinión, no soy vegano y no te, y sí comparto el no estar, no la violencia de los animales, pero me parece que bueno, que cada uno a su opinión y que no debería ser algo que tendría que estar prohibido el consumo de carne.
A ver, yo no estoy en contra de las campañas, pero yo no soy vegano ni vegetariano, así que realmente pues están ahí y yo creo que a la gente que le interesa y pues le favorece. Yo creo que estas campañas se están haciendo más ahora que antes porque se vincula mucho más con el maltrato animal y pues ya con los estudios científicos y de todo también se sabe que ciertos tipos de carne o carne procesada ya es dañina para el cuerpo, depende de las cantidades que se tome, y pues por eso ahora hay más gente o tanta gente en contra.
Es que creo que el consumo de la carne se ha reducido un montón por el precio. Está muy costosa últimamente. Prefiere comprar otro tipo de proteína que la carne, más que nada por el precio.
Com acabem d'escoltar, hi ha molta gent que encara menja carn, però també cada vegada hi ha més persones que volen aturar aquesta producció i consum de carn per lluitar contra el maltractament animal. El sector vol llançar una campanya sense gaires polèmiques per centrar el missatge en que el consumidor no ha de sentir-se culpable per menjar carn.
Gràcies, Eric. Doncs ja ho veieu, que la majoria de la gent consumeix carn sense passar-se, però la majoria tenim clar que és un producte que hem de mantenir en la nostra dieta. I pel que fa al temps, doncs un clàssic, arriba el cap de setmana i plou. Ja aquesta tarda han començat les pluges, que poden ser intenses a punts de la província de Lleida. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta per possibles inundacions. Les pluges seguiran durant el cap de setmana, amb una baixada de temperatures, i també la setmana que ve, almenys fins dimecres.
Hipogegant, tot el que necessites per la teva llar, t'ofereix el trànsit.
I a les carreteres, com està la situació? Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora parlem de concrecions de l'autopista AP7 per un accident que hi ha hagut a Castellet i la Gornal. Ja s'ha obert el carrer Viver tallat, però encara queden retencions des de Vilafranca del Penedès fins a aquest punt, en sentit sud, en sentit Tarragona. Al tram nord de l'AP7 també queden retencions puntuals a l'alçada de Mollet, en sentit nord. També hi ha hagut una incidència aquesta tarda que ja s'ha resolt, però encara queden desplaces de cua a aquest punt de l'AP7 Nord. També destacar cues habituals a les 58, entre Montcada i Arnús de la Trinitat d'entrada a Barcelona, complicacions d'autovia 2 per un vehicle avariat a Sant Joan d'Espí, que talla un carril de sortida cap a Lleida i provoca retencions des de Cornellà i Llobregat fins a aquest punt, i aturades a la ronda litoral de Barcelona en sentit Trinitat a la zona de Montjuïc. De moment, és tot des de la trànsit. Bona tarda.
Escándalo.
Es un escándalo.
En Hipogegant, colchones para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. Venga a verlo. El mejor colchón de muelles multielástico en sacados que usted pueda comprar. Ahora 349 euros. Antes, 988 euros. Su tienda más cercana en hipogegant.com.
I no marxis, perquè de seguida parlem de soroll, de contaminació acústica, i convivim a diari a les grans ciutats. I no som prou conscients de l'impacte que això té en la nostra salut. A Barcelona es calcula que cada any moren al voltant de 30 persones degut a l'exposició a un soroll excessiu i continuat. De seguida t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilio disperso.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me acerco al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
En Fox hay jueves loco. En Fox hay jueves loco. En Fox hay...
¡Vuelve el jueves!
vuelves loco de Cepsa. Solo este jueves 25 de abril, ven a Cepsa y ahorra 10 céntimos por litro en tu repostaje si eres del club Cepsa Go. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición de la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y cuando te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos. Caray. Y todas las marcas de automóviles los hacen y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te deben a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso claro, pasa es muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos claro, que con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber.
Lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, o esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero se están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros. A vosotros
por ayudarnos a difundir.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
El soroll és el segon factor ambiental que més impacta en la salut després de la contaminació de l'aire. Segons un informe de l'Agència de Salut Pública a Barcelona, es produeixen al voltant de 30 morts a l'any degut a un soroll continuat que sobrepassa els límits. Aquesta setmana hem celebrat el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll i vull que escoltis això. Doncs segur que has identificat tots els sorolls, el del trànsit, que en ciutats com Barcelona doncs és el pa de cada dia, i el soroll de les obres, qui no ha patit una obra al costat de casa i a les 8 del matí doncs ja estaven picant. I després està el so de la nit, el de la festa, el de la gent que es vol divertir, que surt de les discoteques i que continua la festa al carrer i que acostuma a oblidar doncs que allà hi viuen veïns que volen descansar. Jerónimo Lorenzo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tu ets veí del conegut com a Triangle Golfo, al Poblenou de Barcelona, una zona on es concentren diverses discoteques i locals d'oci nocturn. Vius allà des de fa, crec que més de 20 anys, i segur, Jerónimo, que has identificat molt bé aquest últim soroll que hem escoltat fa un moment, el de la festa al carrer. I jo vull preguntar, com s'aconsegueix portar una situació com aquesta, saber qui arriba, per exemple, al cap de setmana i arriben els problemes? Com es viu sense poder descansar, Jerónimo?
Doncs es viu sobretot amb pèrdua de qualitat de vida, amb pèrdua de salut, amb pèrdua de sobirania, perquè nosaltres dins de les nostres cases no podem decidir on dormir, hem de dormir en aquell tros de pis que no n'hi ha, que hi ha menys soroll. Acabem totalment, pel dematí ens aixequem molt cansats, irritats, amb dificultats de concentració, amb molts problemes, es viu aquesta situació que estem patint ja, any rere any, i durant 4 o 5 dies a la setmana.
O sigui, no és només el cap de setmana, això s'allarga més, no?
No. Això comença com a, segur, els dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, i depenent l'època de l'any, o els concerts que facin aquí al Rasmatas, doncs també dilluns i dimarts.
I durant aquests 20 anys que portes vivint en aquesta zona, l'impacte ha estat sempre el mateix? O hi ha hagut èpoques, anys amb més impacte de soroll, amb menys impacte? Hi ha hagut algun canvi al llarg d'aquests anys?
Sí, sí, sí que ha hagut canvis. Aquesta zona d'aquí, portem ja més de 30 anys amb mos i nocturn, però ha estat després de la pandèmia, postpandèmia, que la qüestió ja s'ha desbordat, que és insuportable, insostenible. Ja les veïnes hem començat a organitzar-nos dins de la plataforma Triángulo Golfo. Hem posat dins de l'agenda política el nom del soroll, de les violències acústiques, perquè aquest tema no estava a l'agenda política. I llavors ha estat, després de la postpandèmia, quan ha estat insuportable, quan han canviat les dinàmiques, dinàmiques de l'oci nocturn i les dinàmiques o el model de ciutat, amb un excés de molt turistificada, i també que la gent cada vegada està el jovent més precaritzat, en la qual cosa ha de fer el seu oci al carrer.
I no t'has plantejat mai, Jerónimo, marxar pel bé de la teva salut? No sé si et consta que hi ha veïns que ja ho han fet o que ho pensen
fer. Sí, de fet, jo ja me n'havia anat. Jo n'havia anat a un poblet de 60 persones a Tarragona, a un poblet, però he hagut de tornar, malauradament, per problemes de salut familiar, però estic buscant diàriament, però clar, també és una qüestió que no és fàcil, perquè clar, els preus són molt cars i no és fàcil anar-se. Però totes les veïnes ens sentim amb el desig d'anar-nos i també que ens estan forçant a desplaçar-nos.
Sí, el que patiu els veïns del Triangle Golfo no és un cas puntual. Hi ha molts altres barris, veritat, a la ciutat, que pateixen també les conseqüències d'un soroll excessiu. S'acaba de presentar la plataforma veïnal, la xarxa veïnal contra el soroll, per reivindicar doncs, justament això, no? El vostre dret a viure tranquils i a descansar també. Confies, Jerónimo, en que la Unió faci la força i que l'administració es posi ja mans a l'obra, es posi les piles?
Sí, nosaltres, des del Triángulo Golfo, des de la Saret, estem convençuts que aquesta batalla la guanyarem nosaltres. És insostenible el nivell de decibels el que estem sotmesos els diferents barris de Barcelona, cada qual amb la seva particularitat. Nosaltres, amb l'oci nocturn. Però hi ha barris que és amb el turisme. Hi ha barris o trams com Sos Enrique Granados, que és amb les terrasses. Hi ha barris del Raval o del Gòtic que estan sotmesos a un soroll horrible dels patinadors. Altres amb els acomiadaments, altres amb les obres. És que és general de tota la ciutat. Però, en resum, estem convençuts que aquesta batalla que la guanyarem, perquè és que no és viable, i aquest model de ciutat o de funcionament està deshumanitzant a totes les persones. És que no és que sigui exclusiu un problema meu, no. És que és de tota Barcelona. Però vaja, que la guanyarem. Estem convençuts de que farem resistència i que farem pinya i tot el que calgui. Fins i tot estem disposats a fer també denúncies, perquè és que és insostenible, de totes.
Molt bé, Jerónimo Lorenzo, gràcies per explicar-nos la teva experiència, la teva relació, per dir-ho d'alguna manera, involuntària amb el soroll. Tant de bo amb la creació d'aquesta nova plataforma, les coses puguin començar a canviar i entre tots fem possible que les ciutats, les grans ciutats sobretot, es converteixin en espais menys hostils. Gràcies, Jerónimo, i segur que tornem a parlar en una altra ocasió. Que vagi molt bé.
Molt bé. Moltíssimes gràcies per donar-nos visibilitat i per donar-nos veu, i estem aquí a la vostra disposició cada vegada que vulgueu, teniu la nostra col·laboració. Moltes gràcies.
Vinga, fins una altra, Jerónimo. Adéu.
Adéu, sí, gràcies.
I si estàs pensant en casar-te o t'han convidat a un casament, segur que t'interessa el que explicarem d'aquí a una estona. T'explicarem les últimes tendències i com et pot ajudar, per exemple, un personal shopper.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ir a bailar sin saber. Na, 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 na.
Hola, chicos.
Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más, construyendo un futuro juntos.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 10 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Potser et cases aquest any o estàs convidat a algun casament. Si és així, segur que has comprovat que aquestes celebracions han canviat molt, ja no són tan tradicionals. Hi ha parelles que fins i tot estiren la celebració durant tot un cap de setmana o que fan una festa després de la festa. I no només s'han reinventat les celebracions, també tot el que és la decoració i els viatges, que moltes vegades contemplen doncs, més d'un destí. Això no vol dir que les cerimònies tradicionals hagin desaparegut, però sí que és veritat que el tipus de celebració depèn molt de l'edat. Els més joves, la generació Z, han posat de moda un lema: el teu casament, les teves normes. És a dir, que no hi ha un patró i que cadascú doncs, fa una mica el que vol. Però aquesta és només una de les tendències, perquè de novetats n'hi ha moltes més, Mar Puerto.
Sí, les parelles i en general la generació Z estimen les noces. El 81% afirma que està obert a la possibilitat de casar-se i el 53% dona per fet que passarà per l'altar. Però ara bé, ara les parelles busquen incorporar moments que aportin més personalització i tot allò amb el que la parella pugui reivindicar que es tracta del seu casament i del de ningú més. La decoració es converteix així en un element imprescindible, contracten els serveis d'un professional i el moment de tallar el pastís, curiosament, està perdent influència entre les parelles més joves. No obstant això, el look nupcial continua sent un dels aspectes més esperats i en el qual inverteixen de mitjana 2.150 euros elles i 1.020 euros ells. Les fotografies i els vídeos del casament, tal com indica la seva generació, continuen també sent el record més tangible de la mà també de professionals. I nosaltres hem parlat amb la Marta Muñoz, que és wedding planner de Metamorphosis Events, i ens explicava així com ha anat evolucionant aquest dia tan especial.
Casaments d'avui en dia, la veritat és que han anat evolucionant cada vegada. Al final, doncs, el client el que vol és que el seu casament doncs, estigui totalment personalitzat, no? I que cuidi al màxim tots els detalls, tant papereria, al final doncs, tots els proveïdors que intervenen, animació, festa, vull dir, al final volen que gaudeixin, no? tant ells com tots els convidats del dia.
A més, la parella opta també per passar més temps amb la seva família i amics, convertint en tendència els casaments multidia o per capítols.
Les parelles volen allargar al màxim, no?, l'experiència. Llavors, doncs, cada vegada doncs, els convidats doncs, són de diferents punts del món, llavors doncs, volen doncs, fer sempre com una preboda, no?, que al final el que volen doncs, és fer aquest welcome, no?, de la pre-party que es trobaran el dia següent del, no?, de la gran festa, i fan doncs, un petit sopar o una trobada, no?, sobretot també perquè a vegades entre els convidats no es coneixen, no? Llavors com per fer una primera trobada i llavors després la gran festa i després doncs, l'acabar doncs, a despertar-se i fer després una barbacoa en piscina o acabar doncs, de gaudir amb els convidats més íntims per la parella, no?
I de fet, fent referència al look nupcial, és cert que existeixen protocols, que existeixen persones shoppers, i abans parlàvem d'aquests professionals que capturen les fotografies, els vídeos i també s'encarreguen de la decoració d'aquestes grans celebracions. També està el cas de les personal shoppers i l'Esther Sanz és una d'elles. Ens ha explicat com és la seva feina.
Al final tenim que tenir una pinta de creativitat per veure l'altra persona i treure el màxim partit, no? Jo crec que a part d'estudiar i tindre uns requeriments com qualsevol decorador o altra feina, però crec que és que tindre la traça. Igual que un dibuixant té aquesta creativitat, doncs crec que igual, no? Al final és saber treure partit a la persona.
I com no podia ser d'una altra manera, les personal shoppers i els personal shoppers s'encarreguen dels protocols que no es poden trencar. Hi ha diferències entre si la boda, si el casament és al matí, si és a la tarda, i també depenent de quin convidat sigui el que assisteixi. Això és el que ens explicava.
Si la boda és de matí, no es pot anar de llarg. Només pot anar la madrina o les dames d'honor, però es té que anar de curt. Després, obvi, que no es pot anar de blanc, perquè es fa doncs, no?, l'ombra a la núvia, i si es pot, tampoc de negre. Sobre todo si és alguna cosa de negre, podria ser alguna cosa a la tarda, però si pot ser, també evitar el negre. I després, si és l'església, també les dones tenen que anar doncs, tapada, no?, d'ombros, que no se'n vegi, que no hi hagi molta obertura. Si és civil, no n'hi ha problema. I també hi ha una cosa important, que moltes vegades hi ha molta gent que porta a vegades sombreros, tocados, i si això se'n porta, no se'n pot treure fins al baile. I això passa igual als homes, eh? No es poden treure per cada l'americana.
Per tant, novetats entorn a les bodes, als casaments, a aquestes celebracions. I també pel que fa al viatge de noces. Les parelles opten per triar viatges multidestí per aprofitar al màxim la seva experiència i el fet de que moltes parelles ja conviuen abans del matrimoni i que cada cop són més les que tenen fills abans de casar-se, es converteix així en un viatge d'unitat familiar en ocasions de més de 2.
I qui deu estar ja escalfant motors enmig d'aquests preparatius és la Nelly Di Mercurio. No es casa ella, es casa el seu fill, el Frank. Nelly, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Es casa el teu fill i no ho fa precisament en una data qualsevol, eh? Serà el 31 de desembre. No em negaràs que és una data com a mínim curiosa, eh?
Curiosa i punyetera a la vegada. Graciosa i estupenda, també. O sigui, tots els adjectius que puguis imaginar.
Clar, no sé si ha estat una data buscada o estaven esperant i és la que els ha tocat. Com ha anat?
Realment és més aviat un romanticisme, en aquest cas, mm-hmm. perquè es van prometre el 31 de desembre i mm-hmm. volien casar-se el mateix dia.
Ah, molt bé.
I encara que aquestes alçades i la gent jove, encara existeix el romanticisme.
Ahà. I què passa quan el teu fill i la seva futura dona doncs, li diuen als convidats, mira, que ens casem, esteu convidats, però serà el 31 de desembre. Quina és la reacció? Què deien els convidats? O què vas dir tu?
Normalment, com a mare i sora, tinc que callar. Perquè per què?
Clar.
I després dues bandes. La banda de la gent jove, uh-huh. que sembla perfecta, perquè ahir mates dos d'un tiro, tenen el casament i després tenen el raïm, o sigui, tot junt, i s'eviten buscar, com busca la jovent ara, un lloc per cap d'any.
I no,
la
no...
gent gran, que és més aviat la família, és una altra història.
Clar, hi ha hagut algun convidat que ha dit que no podia anar, perquè clar, el 31 de desembre és un dia que ja teníem compromisos. Hi ha hagut alguna baixa?
Sí. Sí, hi han hagut baixes, però no et negaré que me n'alegro, eh? Perquè anava pujant la llista que dius, bueno,
clar.
Algú dirà que no, no?
Abans, Nelly...
Per ser el 31 de desembre, sí, perdona.
Abans, Nelly, parlàvem de tipus de cerimònies més tradicionals o més modernes. Ara moltes parelles doncs, volen donar-li el seu toc personal. En el cas del teu fill, quin tipus de boda han previst? Què estan preparant?
Pues, tot i que és el 31 de desembre i és a les afores, és en una masia, serà exterior la cerimònia, és a dir, sota els arbres hi ha un caminet molt romàntic que s'ha d'arribar, que hi ha uns arbres que fan com una mena d'altar, o sigui que el 31 de desembre molt maco, molt preciós i un fred que pela.
I, clar, ja estareu enmig dels preparatius, no? No sé si han contractat algun servei tipus personal shopper o un wedding planner o s'ho fan tot ells.
No, el personal shopper són ells.
Bueno, ja està bé.
Sí, per un costat sí. Per un altre, quan es troben molt amb la soga al col·leu, què fem, ara què fem? Però no, tot això ja ho tenen. Tenen el lloc, tenen el vestit, tant del nuvi com de la núvia. El catering estan entre dos, aviam qui guanya, i per la resta, més o menys, les invitacions estan enviades, totes les confirmacions més o menys estan entrant, i després sorpreses, que clar, sabem que hi haurà sorpreses, però que evidentment no ens diran res.
Clar.
Sent joves i sent l'època que és aquesta, que tots els casaments són molt diferents, per exemple, a la meva, doncs clar, hi haurà sorpreses.
Bueno, sí que ja ho porten bastant avançat, no? Arribaran a temps.
Sí. No et pensis, que és que, vamos, per el 31 de desembre, si no ho haguessin agafat ja no hi hauria lloc,
I és una data molt escollida, sobretot pels joves, o us consta que hi ha molta gent que es casa el 31 de desembre, sí?
Però no només per casaments. Com ara es porta molt de moda, es volien casar en una masia i a les afores, clar, aquests llocs estan agafats per una data com el 31 de desembre, per gent que fa el que és el cotillón, no només
clar.
Per casaments. Amb la qual ja de pas et diré que els preus pugen també per 70 euros, eh?
Clar, això és un plus. Molt bé, Nelly. Doncs moltes gràcies per atendre'ns a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé el casament, que tot surti molt bé el 31 de desembre. I com que és una data tan curiosa, segur que ens en recordarem, eh? Que es casa el teu fill.
Segur, segur.
Que siguin molt feliços.
Pues mira, el feliciteu.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
I tant, que siguin molt feliços el dia del casament i els anys que vindran, evidentment. Gràcies, Nelly. Que vagi molt bé. Fins una altra.
A vosaltres, gràcies. Adéu-siau.
I acabem d'estrenar la campanya electoral, eleccions el 12 de maig. L'última enquesta del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, dona la victòria als socialistes. Parlem de seguida del CEO i dels primers missatges que han llançat els candidats molt marcats pel moviment de Pedro Sánchez.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder hora a hora en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que cada día escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte, a Paco González y Manolo Lama.
Me llama mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
Y la Linterna de COPE supera el millón de oyentes y su audiencia crece un 2%.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Según el EGM, en Abside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No, no.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Quieres tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpianeo en tu hogar que elimina la cal y el cloro del agua. Olimpianeo, mucho más que un descalcificador. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Hola, cariño. ¿Qué tal el viaje?
El viaje muy bien, pero... ¿Y este sofá? ¿Y esta mesa? ¿Y este jarrón? Me voy 3 días fuera y ya no reconozco mi casa.
Relajémonos más. Ahora con la entrega express de Galerías del Tresillo puedes renovar tu casa en tan solo 72 horas. Y además tienes un 30% de descuento en los productos llamados 72 horas. Galerías del Tresillo.
Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en Mundiauto, del 20 al 27 de abril.
Más de 600 vehículos de todas las gamas y marcas.
Ven y participa en la ruleta y consigue un regalo sorpresa.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deportes.
Descárgate la app.
Estàs escoltant la linterna de COPE Catalunya i Andorra. El CEO català dispara al PSC, però no descarta una majoria independentista a les eleccions del 12 de maig. L'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió situa els socialistes com el partit més votat i en una forquilla entre 40 i 47 diputats. Esquerra Republicana seria la segona força més votada i obtindria entre 31 i 37 diputats. Junts amb Carles Puigdemont, segons aquesta enquesta, aquesta perdria el duel fratricida de partits independentistes, seria la tercera força i es mou en una forquilla entre els 28 i els 34 diputats. L'enquesta s'ha fet entre 1.500 persones amb trucada i es va fer entre l'11 i el 22 d'abril, abans de l'anunci del president del govern central, Pedro Sánchez, d'obrir un període de reflexió sobre el seu futur fins al proper dilluns. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda.
Què més diu aquesta enquesta? A veure...
Doncs que el Partit Popular seria la quarta força i obtindria entre 8 i 12 escons, Vox cinquena entre 5 i 9, la CUP entre 4 i 8 i els comuns baixarien i es mourien entre 3 i 6. I Aliança Catalana, que lidera en aquest cas l'actual alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, podria arribar al 3,6% dels vots emesos i aquesta enquesta lo donaria una forquilla entre 0 i 2 diputats, perquè recordem que a partir del 13% s'entra al Parlament de Catalunya. Clar, les forquilles són molt àmplies, però en aquesta enquesta la novetat és que es situa a Junts per darrere d'Esquerra. El director del CEO, Jordi Muñoz, deixa 2 motivacions per la campanya electoral. L'elevat número d'indecisos i que Esquerra té molt votant volàtil en lluita amb el PSC i Junts.
Tenemos un porcentaje de indecisos del 28,4 que nos dicen que no saben a quién votarán, y un 11% adicional que no contestan a la pregunta de intención de voto. Lo que destaca más aquí es que en todas las parejas más frecuentes está Esquerra Republicana, lo cual nos hace pensar que es el partido que puede tener un resultado más volátil respecto a lo que indican las encuestas y el partido para el cual lo que pase durante estas semanas de campaña será más importante.
Cap partit ho tindria la majoria perquè aquesta es troba amb 68 diputats i la suma independentista, segons aquest estudi, a la forquilla alta podria sumar.
I avui, Sergi, primer dia de campanya electoral amb 2 escenaris, Argelers i el debat organitzat pel grup Godó.
Sí, fins a la localitat francesa s'ha desplaçat el candidat de Ciutadans, a Carlos Carrizosa, que ha acusat a Pedro Sánchez de rehabilitar jurídica i políticament a Carles Puigdemont.
El senyor Puigdemont tiene una segunda vida política por la amnistía del señor Sánchez. El señor Puigdemont está en la liza electoral y es uno de los candidatos y podríamos tenerlo en la presidencia de la Generalitat gracias a que al señor Sánchez ha querido darle una amnistía por 7 votos.
I mentre Puigdemont a Argelers proposa que hi hagi la cancel·lació del deute de la Generalitat a canvi dels pressupostos a Espanya amb la seva aprovació. La situació de Pedro Sánchez i la seva reflexió personal ocupa el debat polític. El candidat socialista Salvador Illa el defensa.
És veritat que és un acte inèdit,
no poc freqüent, inèdit, però és un acte de sinceritat que crec que ha d'obrir una reflexió col·lectiva, des del meu punt de vista almenys, no? Sobre en què consisteix fer política i quins són els límits de l'actuació política, no?
Mentre el popular Alejandro Fernández es replica els arguments de Salvador Illa.
Senyor Salvador Illa, el que és absolutament inadmissible, però inadmissible, és que el president del govern d'Espanya assenyali amb una carta que el poder judicial espanyol forma part d'una conspiració ultradretana per fer-lo caure. Això és copiar l'estil del senyor Puigdemont. Això genera inestabilitat. Un demòcrata acata l'actuació judicial quan li agrada i quan no li agrada.
Aquest cap de setmana els partits intensifiquen els seus actes electorals amb una presència tan esperada, però que també trastoca una mica els plans, la pluja.
I esperem que també se'n parli en campanya. L'atur puja a prop de 13.000 persones a Catalunya, segons l'enquesta de població activa del primer trimestre del 2024. Ara hi ha 400.000 catalans que busquen feina i no en troben.
Sí, a més, Catalunya s'ha situat com la quarta comunitat autònoma on més ha incrementat l'atur en número absoluts entre gener i març. Puja en tots els sectors, amb força l'agricultura, a causa de la sequera. Nacho Vendrella, delegat del Col·legi de Graduats Socials, avisa que s'està produint una reconversió laboral.
Hi ha moltes empreses que busquen professionals i no en troben. Tal vegada els demandants d'ocupació i no tindré els coneixements o les capacitats que reclamen les empreses. També hi pot haver una mala comunicació entre treball o el servei públic d'empleo a l'hora de comunicar-se amb les empreses i de facilitar-li.
L'atur, un dels problemes reals que tenen molts catalans. Veurem si els candidats en parlen durant els propers 15 dies. Gràcies, Sergi. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, Yolanda. Bon cap de setmana.
I després de la campanya electoral, que acaba de començar, fem un tastet de l'actualitat esportiva abans de que arribi Deportes Cope a partir de 8:45. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Bona tarda a tothom.
I comencem parlant del Barça, el dia després de confirmar que Xavi Hernández segueix.
Sí, comença una jornada, avui comença una jornada de Lliga molt important pel Barça, perquè després de la derrota al Clàssic i la victòria del Girona davant el Cádiz, aquesta jornada el Barça defensa la segona posició de la Lliga. Prou important, serà l'encarregat a més i coneixerà la resta de resultats de tancar la jornada, la número 33 a primera, el dilluns de la setmana vinent davant el València. Tot després, com apuntaves, d'una setmana molt moguda on el gran nom és el de Xavi Hernández. Anem a veure com rep el públic del Barça l'actual entrenador després de dir el gener que marxava i de fer-se oficial que continua com a mínim aquesta temporada. Recordem que té un any més de contracte. Repassem l'actualitat del Barça. Hola, Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, companys. Sí, el dia després de l'anunci de Xavi Hernández al costat d'un Joan Laporta emocionat, continua fins al 2025. De fet, té el contracte assignat, així que ningú l'ha trencat i Xavi Hernández complirà el seu contracte fins al 2025. Recordem que té un any més opcional. Ahir ho va comunicar la plantilla al costat del president blaugrana, que va visitar el vestidor, i avui per primera vegada s'ha entrenat ja amb la decisió comunicada públicament. Xavi Hernández prepara el partit de dilluns, ha canviat l'horari a dilluns a les 9 de la nit a Montjuïc, un partit on per cert el Futbol Club Barcelona ven entrades ja amb més descompte després del canvi d'hora del dissabte a les 2 de la tarda a dilluns a les 9 de la nit per intentar tenir una bona entrada a Montjuïc. A més, de la part esportiva, Frenkie de Jong és la gran baixa de Xavi Hernández. De fet, arribarà a l'Eurocopa i també és baixa, i ja ho sabíem, de Gavi i Alejandro Valde. Pedri, que aquests dies no ha entrenat amb el grup, sí, estarà per poder rebre el València aquest dilluns.
A partir de les 9 de la nit. Gràcies, Víctor. Així està el Futbol Club Barcelona. Insisteixo, anem a veure què fa. Ara en parlem del Girona, però el Barça defensa la segona posició de la Lliga en aquesta jornada número 33 de la màxima categoria del futbol espanyol.
I com es presenta el cap de setmana pels equips de casa, Albert?
Doncs mira, deia que el Girona acaba d'aterrar a Les Palmes, on demà a les 2 de la tarda té partit. És un partit on no hi és Estuani, ja es va perdre el partit davant el Cádiz a Montilivi, i en canvi torna Sigankov, també un canari com és Juanpe, un dels capitans del Girona, no hi podrà ser en aquest enfrontament. Mitchell, el tècnic del conjunt de Montilivi, parlant del partit que espera demà.
Es trauran la pilota, segur. Es trauran la possessió, segur, perquè ho han fet a tots els equips. Necessitem estar molt bé en defensa, ser un equip molt, molt agressiu en la pressió i ser capaços de fer mal en transició. I el partit es juga al seu ritme d'estar preparat per jugar sense pilota.
A les dues de la tarda, les Palmes Girona i després un duel directe, rivals del Girona. En aquest intent d'assolir la posició de Lliga de Campions entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club.
I estic escoltant, Albert, so ambient, sí. Crec que estàs al Palau Blaugrana, perquè avui hi ha un partit d'Eurolliga pel Barça que és decisiu.
Efectivament, el segon del play-off de quarts de final entre el Barça i l'Olympiacos, 75-77, va perdre el conjunt blaugrana el primer, està obligat a guanyar per després viatjar a Grècia i intentar com a mínim guanyar un partit i forçar el cinquè, que seria també al Palau Blaugrana. Nicolás Laprovítola és jugador del Barça.
Creo que sabemos que puede llegar a ser, o queremos que sea una serie larga. Volver a vibrar, creo que ayer nuestro inicio no fue muy bueno y al final terminamos con mejores sensaciones, así que nada, es entrar a la pista y ponerle toda la energía que podamos. Necesitamos el Palau a tope, necesitamos un Palau que se meta en el partido, que meta presión, que sea un Palau que nada, nos ayude a ganar, ¿no? Todos queremos lo mismo y vamos a intentar hacerlo.
Està escalfant motors aquest partit, queda una hora, una mica més a les 9 de la nit, l'expliquem al Tiempo de Juego, aquest Barça-Olimpiakos de l'Eurolliga.
Gràcies, Albert, bon partit i bon cap de setmana.
Que vagi bé, Yolanda.
Doncs apaguem la linterna, COPE Catalunya i Andorra, però la informació continua. Et seguim explicant tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Gràcies, bon cap de setmana. Fins dilluns.